Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia amb boirines i núvols baixos. El vent de Garbí desapareixerà i al migdia entra la tramuntana.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Comencem nova setmana. Avui és dilluns, és 17 de febrer del 2020 i esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Des d'ara i fins les 9 us expliquem les notícies més destacades de casa nostra.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
Comencem. Sancionat l'hotel Hipòcrates de Sant Feliu de Guíxols per tancar sense avisar a Gerard Escaig. Bon dia.
Bon dia.
Explica'ns de què ha anat la història.
Inspecció de Treball ha sancionat l'hotel Hipòcrates de Sant Feliu de Guíxols després que el gener tanqués i deixés els treballadors a l'estacada sense poder accedir al subsidi d'atur. La sanció pot pressionar a la justícia a obligar l'empresa a acomiadar i pagar les indemnitzacions pertinents.
Primera notícia de capçalera d'aquesta edició del Supermatí d'avui, n'hi han més. L'Ajuntament de Sant Feliu licitarà el nou contracte de neteja i recollida d'escombraries per 5,1 milions d'euros anuals. Eugènia Güell, bon dia.
El contracte és de 5 anys i sense possibilitat de pròrroga. Amb aquest nou contracte, que esperen que pugui estar adjudicat al setembre, es vol donar un impuls al reciclatge i augmentar la neteja.
I detenen un home per un robatori en un cotxe a Sant Feliu de Guíxols, Sandrín Bosanet.
Els robatoris als cotxes es multipliquen a Sant Feliu de Guíxols. Han detingut un home que s'havia emportat un GPS, unes sabates noves i uns guants.
I unes ruïnes romanes, que han trobat unes ruïnes romanes sota el carrer Girona, també de Sant Feliu.
Les excavacions realitzades en les obres de canalització del carrer Girona de Sant Feliu han deixat aparèixer un tros de mur i ceràmiques del romànic tardà.
Les 8 del matí i 2 minuts, el Baix Empordà ingressa entre el 2012 i el 2018 gairebé 13 milions per la taxa turística, Pedro Ruiz.
El municipi que més va ingressar per aquesta càrrega impositiva va ser Castellplatja d'Aro, que va recaptar prop de 3 milions d'euros. Els altres dos municipis que més van percebre són Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb 2,6 milions, i Calonja i Sant Antoni amb 1,6 milions.
I el Consell Comarcal impulsa un manifest per millorar l'ocupació laboral i busca que els municipis s'hi adhereixin.
El document demana revertir la precarietat laboral, baixar les encara elevades taxes d'atur i també pujar els salaris per garantir uns ingressos suficients que permetin a la ciutadania tenir una vida digna i que contribueixi a crear una societat més equilibrada, inclusiva i participativa.
I aquest programa que esteu escoltant, Maria Monteix, bon dia.
Bon dia.
Aquest Supermatí de Ràdio Capital està nominat en la categoria de millor programa de ràdio als Premis Carles Rahola de Comunicació Local, Maria.
És un premi que entrega el Col·legi de Periodistes de Girona i enguany és la quarta vegada en els últims 4 anys en què un producte de Ràdio Capital, la Ràdio de l'Empordà, és reconegut pel món periodístic gironí d'aquesta manera. L'equip d'aquest mitjà, de fet, ha guanyat el premi en 2 ocasions més.
I David Monros demana no sospitar de determinats col·lectius pel seu lloc d'origen davant l'onada de robatoris que s'ha donat a la Bisbal.
El regidor en Seguretat Ciutadana de la Bisbal d'Empordà, David Monros, ha parlat en una entrevista al Supermatí de la onada de furs i violència que està patint la Bisbal i els pobles del voltant. El regidor ha afirmat que s'ha d'anar molt en compte i no posar etiquetes pel lloc d'origen.
A vegades es posa massa fàcilment una etiqueta a un grup determinat de persones només pel seu origen i així. És molt fàcil dir aquest era d'aquest origen, tots els d'aquest origen. És complicat, hem d'anar molt de compte. Són coses que no es poden fer així tan a l'engròs. Vull dir, per sort o per desgràcia, de bons i de dolents n'hi ha de totes les nacionalitats.
I ja posats i afegim que val la pena que els mitjans de comunicació, quan es produeix algun robatori, no diguin el presumpte lladre que era d'origen X. Aquesta és una pràctica que també alguns mitjans haurien de començar a erradicar. Són les 8 del matí i 4 minuts. I no marxem de la Bisbal i, de fet, ens referim a la seva emissora municipal, que Ràdio Bisbal ja sona des de l'edifici de l'antic ajuntament que s'està acabant de restaurar. Manel Magrinyà, bon dia, ben tornat.
Bon dia, Miquel. Efectivament, i gràcies a una inversió del consistori bisbalenc de prop de 20.000 euros, les emissions provisionals de Ràdio Bisbal, que des de fa més de 3 anys que funcionen en règim de radiofórmula, ja s'emeten des de les noves instal·lacions d'un preciós edifici del segle XV que tot just el consistori acaba de restaurar.
Doncs sabrem també quina és la previsió perquè aquestes emissions deixin de ser provisionals i passin a ser definitives. L'Ajuntament de Torroella, Ainhoa Benages, bon dia.
Bon dia.
Reurbanitzarà el carrer on hi ha un important esvorany.
El passat mes de novembre, un camió de gran tonatge va passar pel carrer de Fàtima de Torroella de Montgrí i va obrir un gran esvorany que a dia d'avui causa problemes per deteriorament a la vila.
Hi han trobat 1.000 plantes de marihuana a Santa Cristina d'Aro arrel d'investigar una queixa per l'estat d'un gos.
La policia local de Santa Cristina d'Aro va rebre fa uns dies una queixa d'una veïna en motiu del mal estat d'un gos veí. Arrel d'investigar el cas, descobreixen que la mateixa casa tenia una gran plantació de marihuana.
I tanquem els titulars del dia d'avui parlant de carnaval, perquè el dissabte, per exemple, es va inaugurar el carnaval a tota la comarca amb la Rua de la Disbauxa que es va celebrar a Pals. I al mateix temps a Santa Cristina d'Aro també els Carnestoltes, el Rei de les Dues Cues i Rosa Quintatra van també encetar dissabte a la nit el Carnaval de l'Amistat 2020 de Santa Cristina d'Aro.
La presentació del rei i la reina Carnestoltes, que enguany assumeixen la colla a les castanyes voladores, guarnida de Pink Panther, es va complementar amb la tradicional sopar, amb el tradicional sopar de germanor que reunia els integrants de les 7 colles carnavalesques locals, les actuacions de les diverses colles i el gran ball amb el conjunt Tutuqueque.
Gràcies a Eugènia Güell. I aquesta música més lenta, més pausada, però no per això menys dinàmica, ens porta a la previsió meteorològica. Per fer-la, saludem l'Albert Aparicio i li preguntem directament, Albert, quin temps ens espera en aquest inici de setmana, en aquest dilluns 17 de febrer?
Doncs la setmana comença encara amb la presència d'alguns núvols baixos i boirines al Baix Empordà, amb vent de garbí a la costa que aniran calmant-se. De fet, a partir de migdia, el vent canviarà a tramuntana amb més clarianes al cel. La temperatura màxima es situarà entre els 16 i 17 graus, i la mínima continua sent poc baixa, al voltant dels 7 graus. Cap a la nit i propera matinada, el cel tornarà a quedar cobert i fins i tot no es descarta que es pugui escapar alguna gota. Demà, el cel romandrà entre mig i força ennuvolat durant bona part de la jornada, amb temperatura a la baixa.
Gràcies, Albert, i estem a punt de començar aquest relat informatiu del Baix Empordà, just després de fer-ho en forma de titulars. Titulars i notícies que trobareu, com sempre, ampliades al nostre web.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Ja sabeu que ens agrada començar el supermatí amb música, posant-hi una cançó. I aquest dilluns comencem la setmana amb els Green Day. I és que avui, en Billy Joe, el cantant de la banda, fa 48 anys. I com que segur que ara mateix, des de la seva mansió, està sintonitzant aquest programa, aprofitem i el felicitem tot escoltant una de les seves cançons, que es diu Boulevard of Broken Dreams, Marc Lapés.
Per cert, que la banda ha publicat recentment el disc Father of All Motherfuckers, que ja està en número 1 al Regne Unit, entre d'altres països. Veurem aquesta setmana si també ho aconsegueix als Estats Units. Tot sembla indicar que sí. La banda ha tornat en forma i aquest 2020 oferiran una gira mundial, però no passarà pel nostre país, són uns rancis, Déu-n'hi-do. En fi, avui també hauríem de felicitar l'Ed Sheeran, que també és el seu aniversari, però com que està en sabàtic, aquest home està en sabàtic, que descansi tu i ens anem escoltant Green Day, tu, que em fa més il·lusió.
Doncs escoltem Boulevard of Broken Dreams, cançó del dilluns 17 de febrer. I road, the only one that I have ever known.
Supermatí, a Ràdio Capital.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
8 del matí, 12 minuts.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
L'empresa Estel Groc, propietària de l'hotel Hipòcrates de Sant Feliu de Guíxols, ha rebut una sanció de part d'inspecció de treball. Treball ha donat la raó als treballadors de l'establiment hoteler després que a principis de gener es trobessin el seu lloc de feina tancat i no hi poguessin accedir, Gerard Tascaig.
El document que s'ha presentat a Estel Groc sanciona els propietaris per falta d'ocupació efectiva, tal com ha pogut saber TV Costa Brava. Aquesta sanció també facilitarà la feina a la plantilla que està en procés judicial contra l'empresari. Els treballadors podran presentar la sanció com a prova al judici per aconseguir que la justícia obligui els propietaris a acomiadar la plantilla com també a pagar les indemnitzacions pertinents. Aquesta acció permetrà als treballadors accedir al subsidi d'atur i buscar una nova feina, ja que ara no poden seguir donats d'alta de la Seguretat Social.
I Gerard, com s'ha arribat fins aquí? Com és que els treballadors han acabat denunciant l'hotel?
Doncs perquè, si no, els treballadors no poden buscar nova feina. Tot va començar quan al gener els treballadors van tornar fins a l'establiment després de les vacances nadalenques. En aquell moment l'accés estava tancat, havien canviat els panys de les portes i s'havien instal·lat noves alarmes. Feia poc temps, però, que l'establiment havia passat a una altra empresa després d'una subhasta pels deutes i els problemes econòmics d'Estel Groc. Tot i això, el propietari de l'empresa havia assegurat al director de l'hotel que les coses no canviarien. Però després de les vacances de Nadal, tot havia canviat. El problema que es van trobar els treballadors era que Estel Groc no havia comunicat el cessament de l'activitat de l'establiment. Per això ells seguien donats d'alta com si estiguessin treballant.
I un lladre detingut a Sant Feliu de Guíxols, no marxant de la Vila d'Anxona, s'havia emportat un GPS, unes sabates noves i una colònia per un valor de 220 euros, Sandrin.
Els robatoris a l'interior de vehicles es multipliquen a Sant Feliu de Guíxols. El darrer va ser el dia 11 de febrer en un pàrquing de la carretera de Girona, on es van robar un GPS, unes sabates noves, guants i colònies. Els Mossos han arrestat un home de 24 anys fixat per la policia com a reincident. Aquella nit, una patrulla de seguretat ciutadana estava realitzant una ronda i van albirar un home a bicicleta que no respectava el pas de vianants. L'home portava una bossa i un parell de paraigües. Els agents el van interceptar al carrer Ortiz de la Vega. El van identificar i van obrir la bossa, la qual contenia un GPS, unes sabates noves, guants i colònies, i l'home va ser incapaç de confirmar que els objectes li pertanyien. Després de les gestions oportunes, els Mossos van descobrir que s'havia realitzat una denúncia per aquests objectes que havien estat trobats en un cotxe a la mateixa nit en un pàrquing de la carretera Girona-Sant Feliu. S'estima el conjunt del robatori en uns 220 euros.
És un quart de nou i no marxem de Sant Feliu, perquè les excavacions realitzades en les obres de canalització del carrer i Girona de la ciutat han deixat aparèixer restes de construcció i ceràmiques del segle IV o del segle V.
Gràcies a les excavacions realitzades per les obres de les canalitzacions del carrer Girona de Sant Feliu, han aparegut un tros de mur i ceràmiques de l'època romana tardana. Concretament, s'han trobat a la cruïlla amb la baixada de les Eres, prop del número 38 del carrer Girona. Així, en paral·lel a les obres, s'està iniciant una prospecció arqueològica que no hauria d'afectar el treball dels operaris. Tot i que la tasca dels arqueòlegs és complicada a causa de les seves condicions de treball, han pogut fer una primera estimació i han determinat que el mur provindria d'una construcció agrícola. Per les característiques que tenen aquests vestigis, han deduït que deuen datar del segle IV o V, encara que ho determinarà amb exactitud l'informe final. L'equip intueix que deu haver més ruïnes romanes pel voltant, tot i que és una sorpresa trobar-ne tan lluny del monestir. A banda d'això, els experts esperen que amb l'examen detallat de les restes de ceràmica podran aportar més precisions, sobretot pel que fa a la data.
Gràcies, Sandrine Bosanet. I els municipis del Baix Empordà van ingressar entre el 2012 i el 18 gairebé 13 milions d'euros per la taxa turística que va posar en marxa la Generalitat. És una de les comarques més beneficiades de tot el territori català, Pedro Ruiz.
El municipi que més diners ha plegat és Castellplatja d'Aro, que supera els 2,9 milions. El municipi platjarenc, el segueix Torroella de Montgrí l'Estartit, que està per damunt dels 2,6 milions d'euros. El tercer lloc l'ocupa Calonge Sant Antoni, que voreja els 1,6 milions, i la quarta i cinquena posició són respectivament per Palafrugell, 1,3 milions, i Pals, 1,1 milions.
I quin és l'any que va ser millor, és a dir, quin any va ser el que millor li va anar a la comarca, Pedro?
Doncs el semestre que més quantia de diners es va percebre al conjunt de la comarca va ser el primer de 2017, per damunt dels 2,3 milions. El primer semestre correspon al període que va de l'1 d'abril al 30 de setembre, dels que comprèn des de l'1 d'octubre fins al 31 de març. També el més destacat va ser el de 2017, l'únic en què es va superar la xifra dels 300.000 euros. Els pobles de la comarca que no han ingressat cap euro d'aquest impost són Colomers, Garrigoles, Jafra i Rupià. Aquesta càrrega impositiva s'aplica als turistes que s'allotgen a qualsevol establiment turístic, tot i que aquesta xifra varia en funció de la categoria d'aquest. Els municipis es queden des del 2016 a la meitat d'aquests ingressos, mentre que la resta va a les arques de la Generalitat.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. Sí. Si fos... No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres.
Són les 8 del matí i 18 minuts. El Consell Comarcal del Baix Empordà ha presentat un manifest per la millora de l'ocupació laboral. El text demana revertir la precarietat de la feina, baixar la taxa d'atur i apujar també els salaris.
Aquest text ha estat presentat als diversos municipis de la comarca per tal que s'adhereixin. Des de l'ENS afirmen que cal fer un treball conjunt i que amb aquest manifest s'uneixen esforços entre empreses, institucions públiques i associacions. El document forma part del pla estratègic de promoció econòmica que està impulsant el Consell. El citat manifest recull que els efectes de la crisi econòmica van deixar moltes persones a l'atur entre el 2008 i el 2013 i que, malgrat la intensa creació d'ocupació dels darrers anys i la millora econòmica, encara perduren elevades taxes d'atur i amb uns salaris baixos i unes condicions precàries de treball. En aquest sentit, també demanen que les persones puguin percebre uns ingressos suficients fruit del treball per tal de dur una vida digna i tenir una societat equilibrada, inclusiva i participativa. El manifest insta els organismes corresponents a millorar la qualitat de l'ocupació laboral.
Gràcies, Pedro. I l'escultor de Terrassa, Carles Bros, va inaugurar el dissabte una exposició al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i que romandrà activa fins al dia 5 de juliol. Es tracta de la primera mostra de l'any 2020.
Aquesta exposició porta per títol Fes punta al llapis, amb una trentena de peces de Sir Corten. L'Ajuntament de Castellplatja d'Aro ha programat una desena d'exposicions per al 2020. Més enllà de la mostra actual, el Parc dels Estanys acollirà una segona proposta d'escultura de gran format d'Àngel Camino, que també exposarà obra de petites dimensions a la masia Bas de Platja d'Aro. El castell de Benedormiens serà escenari de dues propostes vinculades a la cultura popular, composicions florals en motiu de la festivitat de Sant Isidre Llaurador i de diorames, pessebres i composicions nadalenques. Dues de col·lectives, artistes locals i de tapís d'autors locals i cinc d'arts plàstiques, Glòria Muñoz, Montesol, Navarro Vives, Pere de Ribot i Antoni Amat.
Gràcies, Pedro Ruiz. Les 8 del matí, 20 minuts. I aviam si ens fa cas la màquina, perquè ens agradaria que escoltéssiu un moment aquest...
Premi Miquel Diumé, el millor treball en ràdio.
El Premi Miquel Diumé, el millor treball en ràdio, per la força comunicativa i per haver retransmès de manera ben articulada l'homenatge que s'ha fet cada setmana davant la presó del Puig de les Basses, és per a Laia Bodro, Marc Clapés, Daniel Cortés, Miquel Quaranta, Gerard Escaig, Eugeni Agüell, Judit Sáez, Martí Seguer i Josep Lluís Vidal pel treball Sopem a la presó, a més a Ràdio Capital de l'Empordà.
Aquest era el so de l'entrega dels Premis Rahola del passat any. així s'anunciava que Ràdio Capital guanyava la seva segona entrega, el seu segon premi Rahol, en aquest cas pel programa que vam emetre des de la presó del Puig de les Basses. Doncs bé, el Supermatí, aquest informatiu que esteu escoltant, ha tornat a estar nominat, ha tornat a ser finalista a la categoria de millor programa de ràdio als Premis Rahol, que entrega el Col·legi de Periodistes de Girona. És la quarta vegada en els últims 4 anys en què un programa, un espai d'aquesta emissora, Ràdio Capital, la Ràdio de l'Empordà, és reconegut pel món periodístic gironí d'aquesta manera. L'equip d'aquest mitjà, de fet, ha guanyat el premi, com dèiem, en 2 ocasions. L'anterior de l'any passat, pel programa emès des del Puig de les Basses de Figueres i també per la cobertura de les eleccions municipals del 2015. Maria Monteis.
Els jurats dels Premis Carles Rahola reconeix al Supermatí la capacitat de fer un format matinal àgil i amb ritme que aposta per la proximitat. Juntament amb Ràdio Capital són finalistes al programa Cas Tancat de Ràdio Lot i l'especial Eleccions Municipals a Girona de Catalunya Ràdio. El nom dels guanyadors i també dels membres del jurat es farà públic durant l'acte de lliurament dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local, que tindrà lloc el dijous 20 de febrer a les 8 del vespre a l'Auditori de Girona.
El Supermatí de Ràdio Capital és aquest informatiu que s'emet de dilluns a divendres de 8 a 9 i que combina la informació de proximitat més rigorosa amb entrevistes als protagonistes de l'actualitat del Baix Empordà i també entreteniment. Es tracta d'un programa molt coral realitzat per un equip de 14 persones. Vaja, equip que no esmentarem ara i que ja l'esmentarem al final del programa, eh? Però vaja, en definitiva, un programa de ràdio, un informatiu coral que s'emet des de Ràdio Capital.
Exacte, però l'equip del Supermatí no s'acaba aquí. També hi col·laboren personalitats reconegudes de l'Empordà que hi realitzen comentaris d'opinió com Montserrat Tura, Rosa Regàs, Andreu Paneque, Jair Domínguez, Marc Traité, Yolanda Bustos, Carme Fanoll, Marçal Lladó, Adrià Pujol, Carles Xuriguera, Pere Maruny, Sabel Gàmez, Lola Puig, Pere Carreras, Martí Sabrià i Dani Chicano. A més, l'equip de Ràdio Capital estem molt contents perquè el nostre company, col·laborador i membre de l'equip tècnic, Josep Lluís Vidal, ha estat nominat també en la categoria de millor informació digital pel seu projecte de podcast diari per WhatsApp del digital La Selva 360, reconegut pel jurat com una idea innovadora plantejada d'una forma no intrusiva que potencia la informació de proximitat.
Doncs demà, que tenim secció setmanal amb ell, aprofitarem també per felicitar-lo en directe. I a les 8 i 23 minuts, 9:15, us expliquem que David Monrós demana no sospitar de determinats col·lectius pel seu lloc d'origen davant l'onada de robatoris a la Bisbal. El regidor de Seguretat Ciutadana ha parlat en una entrevista al Supermatí de l'onada de furts i violència que està patint la capital de la comarca i també els pobles del voltant, Maria.
La setmana passada, uns lladres van intentar entrar a robar a 4 espais comercials de la Bisbal. Una perruqueria, una carnisseria, un hostal i una botiga de roba. De fet, els delinqüents només van aconseguir entrar en un dels negocis, la perruqueria de la plaça Major, i es van endur uns 150 euros. També hi va haver actes semblants a Vulpellac, on una parella va denunciar el robatori de la seva moto, que es va trobar cremada el dia següent darrere el camp de futbol. Arran d'aquests incidents, el regidor ha explicat que des de l'Ajuntament de la Bisbal, la policia local i els Mossos es va decidir incrementar la vigilància nocturna, principalment als punts conflictius de la ciutat on s'han multiplicat les rondes de seguretat.
Portem setmanes que sincerament sí que hi ha hagut més robatoris. I, de fet, ja fa més d'un mes que vam activar la mesa operativa policial, que no significa res més que policia local i Mossos d'Esquadra treballen conjuntament, com fan sempre, amb més involucració que per part, diguéssim, de l'Ajuntament. Que estem, doncs, òbviament, més en contacte amb ells per estar alerta de tot el que està passant.
Per la seva banda, Monrosa ha demanat no sospitar de determinats col·lectius pel seu lloc d'origen davant l'onada de robatoris. Ha dit que s'ha d'anar molt en compte i no posar etiquetes.
A vegades es posa massa fàcilment una etiqueta a un grup determinat de persones només pel seu origen i així. En el ple del mes anterior de l'Ajuntament de la Bisbal, precisament van firmar una moció a favor de l'antiracisme, o sigui, de considerar la Bisbal com a capital contra el racisme. És molt fàcil dir aquest era d'aquest origen, tots els d'aquest origen. És complicat, hem d'anar molt de compte. Són coses que no es poden fer així tan a l'engròs. Vull dir, per sort o per desgràcia, de bons i de dolents n'hi ha de totes les nacionalitats.
Maria, s'han fet alguna identificació o detenció en relació a aquests robatoris produïts la setmana passada?
Doncs des del consistori han confirmat que la policia ja ha fet identificacions dels possibles sospitosos. Ara per ara tot apunta que es tractaria de dues bandes organitzades i especialitzades en robatoris que estarien actuant a la Bisbal i als pobles veïns. La investigació policial, però, continua en marxa per trobar-los.
Gràcies, Maria Monteis. I saltem a Sant Feliu de Guíxols, perquè per fi ja tenim contracte de neteja a la ciutat. De fet, s'ha d'aprovar tot, del tot, aquest dimarts al ple, però ja se sap que l'Ajuntament licitarà de nou aquest contracte de neteja viària i recollida d'escombraries per un import de 5,1 milions d'euros anuals durant 5 anys i sense que hi hagi possibilitat de pròrroga, Eugènia.
Sí, aquestes són una de les característiques que s'han anunciat. De fet, recordem que venim de 8 anys i 2 de pròrroga amb la mateixa empresa de servei, l'empresa Cepsa, i ara amb aquest, doncs, com deies, aquest contracte nou no s'ha fet prorrogable. Amb aquest nou contracte també es vol donar un impuls al reciclatge i augmentar la neteja. Per fer-ho, hi haurà més operaris que netejaran i es farà carrer a carrer, és a dir, la planificació no es farà per zones tal com s'havia fet fins ara. Sí que la zona de la platja es netejarà diàriament en temporada turística i per primera vegada s'estableix que a l'hivern també es netejarà la sorra. A més, també tindran una furgoneta d'aigua a pressió amb la que es podran treure grafitis i xiclets, i pel que fa al reciclatge, que es vol impulsar, l'objectiu a llarg termini és assolir el 70%, que és el que s'estableix des d'Europa, però de cares a aquest proper any, l'objectiu primer és arribar al 50%, quan ara està al 46,3% de reciclatge.
I en relació encara amb la neteja de Sant Feliu, hi ha un altre titular, i és que s'instal·laran contenidors intel·ligents, Eugènia.
Sí, tindran xips i targetes per detectar en quines zones de la ciutat es gestionen bé les escombraries. En aquest sentit, s'invertiran uns 4 milions d'euros en maquinària entre empresa i ajuntament. El nou contracte també descarta, per exemple, el porta-a-porta, però incrementa el nombre de contenidors de recollida selectiva, i en tots els punts de recollida hi haurà d'haver totes les fraccions. Igualment, sí que es podrà sol·licitar un porta-a-porta gratuït per recollir volums grans, i també hi haurà la deixalleria, una deixalleria fixa, com per tirar-hi bombetes, piles i CDs, i a més se n'instal·laran 6 de més petites pels carrers perquè sigui més còmode. També s'instal·laran 76 noves papereres a tota la façana litoral de Sant Feliu de Guíxols. Com deien, doncs, l'Ajuntament ha d'aprovar la licitació en el ple extraordinari de dimarts d'aquest contracte i confia que podrà tenir el servei adjudicat al setembre perquè pugui començar a funcionar a partir de l'any 2021. Aquest servei ja va ser adjudicat per última vegada l'any 2008 a l'empresa Cespa per un període de 8 anys i 2 de prorrogables.
Gràcies, Eugènia. És gairebé, són gairebé 9:15. I si una cosa caracteritza la ràdio és aquesta llum vermella que s'encén quan s'obre el micròfon i que ve a dir una cosa del tipus índia. I aquesta cançó d'en Phil Collins, In the Air Tonight, ens serveix també per explicar-vos que fa 3 anys que la programació de regular de Ràdio Bisbal va quedar suspesa per greus avaries, i ara, gràcies al resultat d'un procés participatiu convocat per l'Ajuntament i una inversió de més de 20.000 euros, l'emissora municipal torna a emetre, de manera provisional encara, des de les seves noves instal·lacions. Ens ho explica el retornat, el fill pròdic, perquè ha estat fora uns mesos, amb Manel Magrinyà.
Doncs sí, Miquel, com molt ben saps, perquè alguna intervenció hi has tingut, un cop acabada de restaurar l'edifici del segle XV i gràcies a una injecció de diners de l'Ajuntament, l'emissora municipal torna a emetre des de les noves instal·lacions. De moment en règim de radiofórmula. S'ha instal·lat una antena a l'edifici i s'ha adquirit una nova taula de so, altaveus, micròfons, auriculars, i els serveis tècnics municipals han planificat l'aïllament, acondicionament general del local, distribució, etc. Mentre que els treballs de planificació i instal·lació de la nova emissora estan sent desenvolupats per Ràdio Capital de l'Empordà, Societat Civil. Des del punt de vista tècnic, un dels apartats més innovadors dels nous estudis de Ràdio Bisbal és el tecnològic, ja que la instal·lació de l'emissora està basada en tecnologia d'àudio per IP, que utilitza la xarxa informàtica per enviar i rebre el so de manera totalment digital, minimitzant la complexitat de les instal·lacions i reduint el cost dels aparells i del cablejat. De fet, no hi ha pràcticament cap ràdio de la dimensió de Ràdio Bisbal que disposi d'una instal·lació feta en base a aquest protocol. Segons ha confirmat a Ràdio Capital Xènia Sala, regidora de comunicació, encara no hi ha data per la posta en marxa de l'emissora. El mateix Ajuntament reconeix que encara queda molta feina per fer, i aquest és un primer pas, però cal reconèixer que de gegant. i des de Ràdio Capital confiem poder informar en breu del començament de la programació regular de l'emissora municipal de la Bisbal d'Empordà.
Doncs celebrarem que hi hagi una altra emissora que funcioni amb regularitat a les zones i, de fet, en som coneixedors perquè som els responsables de la integració tècnica de ràdio d'aquesta emissora municipal de la Bisbal. 2:15 de 9 del matí, parlem de Carnaval. Samba! Déu-n'hi-do, avui un programa amb forces autocites. Hem parlat de nosaltres en referència als Premis Rahola, hem parlat de nosaltres en referència a aquesta posada en marxa de Ràdio Bisbal i parlem també una mica de nosaltres perquè un dels nostres col·laboradors, en Marc Lapés, va ser l'encarregat de conduir la Rua de la Disbauxa de Pals, que ha inaugurat el Carnaval a tota la comarca. I una de les novetats que, a més, no va passar desapercebuda va ser la carrossa que tancava la rua i que comptava amb dues reines. Marc.
Centenars de persones es van aplegar aquest dissabte als carrers de Pals per veure en directe la Rua de la Disbauxa, un esdeveniment que en pocs anys s'ha consolidat com l'obertura del Carnaval a tota la comarca. Una rua formada per 14 carrosses, oberta per la formació al Bruel dels timbalers i tancada per la carrossa que portava les dues reines del Carnestoltes de Pals, una novetat que no va passar desapercebuda entre els assistents. Acabada la rua, les carrosses participants van fer una plantada davant del pavelló, espai que va acollir la festa nocturna del Carnestoltes, amb la música de Costa Brava DJs i Carlos Selecta per tancar l'acte. En el capítol de premis, la millor carrossa va anar a parar a les mans de la colla Sense Vàlvules, el premi a la millor comparsa se'n va anar cap a la colla Ruta 66 i la carrossa més disbauxa se la va quedar la Tostarrada, que enguany celebrava el seu 69è aniversari.
I de Pals, gràcies Marc, a Santa Cristina, perquè els Carnestoltes, el rei de les dues cues, Sergi Riera i Rosa Cuintratra, Gisela Carranza, van encetar dissabte a la nit el Carnaval de l'Amistat 2020 de Santa Cristina d'Aro. La presentació del rei i la reina del Carnestoltes, que enguany assumeixen la colla de les Castanyes Voladores, guarnida de Pink Panther, es va complementar amb el tradicional sopar de germanor que reunia els integrants de les 7 colles carnavalesques locals, les actuacions de les diverses colles i el gran ball amb el conjunt Tutu Queque.
Abans de sopar es va entregar a Marina Vinyó Camús el premi per haver guanyat el concurs del cartell del Carnaval, que és una de les novetats d'aquesta edició, que ja és per cert la 39a. L'acte de presentació dels Carnestoltes, que enceta el Carnaval cristianenc, va tenir lloc a l'Espai Ridaura, que acull l'esdeveniment des de l'any 2012. Les Castanyes Voladores van fer la presentació amb unes imatges que escenificaven el robatori del seu símbol, la Castanya Voladora, que presideix la seva carrossa. Al final, ja recuperada, es va presentar el rei i la reina amb el seu seguici, que van oferir tot un espectacle. El Carnestoltes va criticar la llei seca que s'ha imposat per la rua, que és una de les altres novetats d'enguany, consensuat conjuntament amb Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols, i van incitar els presents a beure sempre. Seguidament, el Carnestoltes de l'any passat, a Tribaclos i Tracablebrera, de la colla Blaus i companyia, els hi van entregar la vara de comandament.
Doncs resum una mica de les dues rues de Carnaval d'aquest cap de setmana. I encara per tancar la informació de casa nostra, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha decidit que reurbanitzarà el carrer on s'hi ha trobat un important esvoranc.
Una veïna de Santa Cristina d'Aro va trucar fa pocs dies a la policia local per posar una reclamació per les males condicions en les que hi vivia un gos del veí, qui semblava que el tenia abandonat i no li donava ni aigua. Després d'aquesta trucada, la policia investiga el cas i es desplaça a la urbanització Golf Costa Brava, on es troben una gran plantació de marihuana, fins a 1.000 plantes on hi havia el gos. Els va fer sospitar les finestres tapiades de la casa i la presència d'extractors, pel que van demanar l'ajuda de la Guàrdia Civil per destapar el cas amb seguretat. Arribada la Guàrdia Civil, van començar la investigació amb l'escorcoll del xalet i la detenció de l'únic habitant de la casa, un home albanès de 29 anys i que exercia les funcions de cuidador del cultiu de droga. El cas és que el xalet on hi havia la plantació és un lloguer i, per tant, la investigació policial es manté oberta per intentar arribar fins a les persones que havien ordenat el cultiu i que trafiquen amb la droga. Per sort, l'arrestat va ajudar els agents de la policia i la Guàrdia Civil a explorar tota la casa i trobar totes les plantes que estaven escampades per les habitacions. La policia, juntament amb la Brigada Municipal de Santa Cristina, va retirar totes les plantes i tots els elements elèctrics que utilitzaven per alimentar el cultiu. Últimament, les comarques de Girona estan molt alerta pel que fa al cultiu de marihuana, ja que se n'han detectat desenes de plantacions en poc temps.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Supermatí. Amb en Miquel 40.
8 i 36. La confraria de pescadors de Palamós està fent balanç aquests dies de la feina feta durant aquest 2019 i el que portem d'any 2020, i sempre és interessant analitzar i actualitzar una mica com avança la pesca a casa nostra i els efectes que se'n puguin notar també pel canvi climàtic o per esdeveniments com el temporal Glòria. Per fer-ho, avui, i per fer una mica de balanç, parlem amb el patró de la confraria de pescadors, el senyor Toni Albalat, el que saludem. Senyor Albalat, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Llegíem al diari de Girona que la confraria ha tancat un bon any a la gamba, malgrat que hi ha hagut una gran quantitat de gamba petita que no s'ha pescat. Això per què passa?
Bueno, el fet de que no s'hagi pescat aquesta gamba petita és per l'augment de la mida de les malles que vam instal·lar pues, aquests dos darrers anys, precisament amb aquesta finalitat, no? Pues per protegir els juvenils d'aquesta espècie.
Això forma part d'aquest pla que es va anunciar ara fa un parell d'anys i que, vaja, aquest pla de gestió de la gamba, entenc que el busca precisament preservar això, preservar una mica l'espècie o els exemplars més petits i alhora garantir una mica que es preservi també el fons marí, que es preservi l'entorn natural. Expliqui'ns una mica com funciona.
Exacte, bueno, de fet és un pla de gestió de la pescaria de la gamba, en el qual pues, consisteix pues, en això, no? en preservar el recurs i el mitjà que l'habita. I per això pues, bueno, doncs, hi ha una sèrie de restriccions d'operacions de pesca en els caladors, però també hi ha pues, un augment de malles, la instal·lació de portes sense contacte amb el fons i tot un seguit de mesures els dos mesos de veda, tot un seguit de mesures pues, que a poc a poc pues, ajuden a, o contribueixen pues, a la preservació d'aquest recurs.
Hem començat l'entrevista explicant el tipus de gamba que no s'ha pescat, però hem començat també dient que aquest ha estat un bon any. Per què ha estat un bon any?
Bueno, ha estat un bon any sobretot pels preus, no? Ha estat un any pues, que no han hagut masses captures de gamba a altres ports. Això ha propiciat una miqueta pues, que la del nostre, port pues, ha tingut una miqueta més de preu. I bueno, és això, no? Tot el que no fem potser amb més quantitat, ho fem en guanyant en qualitat i en preu.
Senyor Balat, què és el que fa que la gamba de Palamós sigui tan especial i tan valorada a tot arreu?
Bueno, per nosaltres perquè és la nostra, no?
Pels que no som nosaltres. Ara m'ha fet un comentari així d'amor de pare, eh? Però...
Sí, sí, sí. Però bueno, hi ha qui diu que organolèpticament és diferent, que és millor. No ho sé, jo no te la podria comparar amb altres gambes d'altres procedències perquè era un sol menjar. No, i allò. Però jo trobo que és un producte excepcional. A nivell de qualitat, crec que tenim un producte únic, i jo crec que això ja és suficient pues, per poder dir que és la millor.
La temporada, dèiem, ha anat bé, però quina és l'expectativa de temporada pel 2020? Segueix incrementant aquest marge de millora?
Bueno, Sempre anem intentant fent petites millores, sempre hi ha noves propostes pues, per això, no? per complir aquesta finalitat que és preservar el recurs. De moment, pues, bueno, tot segueix igual, les mesures que hi havia ja en funcionament, I bueno, i estem a l'espera pues, de veure si surten noves idees o noves necessitats.
Quan s'obre una mica la temporada de pesca, amb quins riscos s'han d'enfrontar vostès? Quins són aquelles coses que es plantegen de dir, a veure, això ho hem de fer així perquè ens vagi d'aquesta manera, però al tanto amb què?
Bueno, no, tinguem en compte que quan tornem a pescar, ara al mes de març, sempre estem amb el risc de que no sabem què ha passat amb aquests dos mesos que no hem estat pescant. Tinguem en compte que nosaltres el que podem fer és contribuir amb una sèrie d'aspectes, però hi ha altres aspectes en els que no podem ni incidir ni tindre cap tipus d'efecte, que són, per exemple, doncs, canvi climàtic o condicions climatològiques, cascadings, tot una sèrie de fenòmens que són aliens o sobre els quals no tenim cap tipus de control ni podem fer cap tipus d'incidència. Clar, no sabem, doncs, quan tornem a pescar què pot haver passat. Mm.
Senyor Bladat, al respecte del canvi climàtic, quin és el risc que té per una espècie com la de la gamba aquest escalfament global i, per extensió, l'escalfament de l'aigua del mar?
Bueno, sabem que la gamba vermella és molt sensible als canvis de temperatura i de salinitat. Clar, això representa, doncs, canvi climàtic, un escalfament de l'aigua. Pues no sé si aquesta gamba, pues, amb el temps pot arribar marxant d'aquí, desapareixent, o instal·lant-se en altres zones a més profunditat. Uh-huh.
Tenen vostès una preocupació real per aquesta circumstància possible?
Bueno, preocupació sempre hi és. Tinguem en compte que el canvi climàtic no únicament no ens afecta amb l'aspecte de que les espècies que nosaltres explotem puguin marxar o puguin desaparèixer, no? Uh-huh. Tinguem en compte que això sí que el que potser ens fa més por és les espècies que es puguin instal·lar en aquí, que puguin fer marxar, desaparèixer o extingir-se espècies que realment tenen valor per nosaltres.
Uh-huh. És a dir, les espècies invasores suposen una preocupació més gran que la mateixa temperatura de l'aigua, eh?
Sí, per mi sí. Uh-huh.
Senyor Balat, parlem d'un altre dels... Vostè parlava de canvi climàtic i també parlava de meteorologia. Justament ara farà un mes d'aquest temporal Glòria. Per una banda, els seus efectes sobre les espècies, per exemple, la garoina, que és la, diuen que és la més afectada. Això és així?
Bueno, totes les espècies s'han vist afectades, eh? Només crec que tots han vist vídeos de platges plenes de peix, mort, peix que ha vingut arrossegat per les onades d'aquest temporal. Bueno, pues, totes les espècies han quedat força tocades. La garoina en especial, pues, bueno, pues per les seves característiques, no? Mm-hmm. Perquè és un animal que té molt poca mobilitat, no té capacitat de poder fugir, i bueno, perquè és un recurs també, pues, que és molt, molt proper a la costa, un que té més incidència l'embat de les onades, no? Això la fa més, o sigui, de tindre més facilitat, pues, quan hi ha aquestes condicions.
No sé si tenen allò controlat, quants exemplars s'han pogut posar en risc, i quant de temps es pot trigar a recuperar, i encara una derivada econòmica, si això també farà pujar a l'alça els preus de la garoina, en aquest cas.
Bueno, amb això no tenim dades, perquè no hi ha estudis científics de població de garoina, o sigui, no sabem quanta n'hi ha ni quanta en queda, no? O sigui, el que sí sabem, pues, que per als mariscadors que treballen a la satisfaria, pues, que aquesta espècie, pues, bueno, just passat el temporal, l'havien d'anar a buscar a molta més profunditat, i que en trobaven menys que no pas abans del temporal. Uh-huh.
Senyor Balat, pel que fa als danys econòmics d'aquesta tempesta, d'aquest temporal Glòria, estan calculades les pèrdues que han tingut els pescadors i les seves instal·lacions?
No, de fet, calculades no, perquè sortosament el nostre port, el que és el nostre port pesquer, vaja, els danys no han estat molt, molt importants, no? Sí que hi ha hagut, pues, alguna embarcació petita que hagi pogut rebre algun cop i hagi de fer alguna petita reparació, però no, per nosaltres, el que és a nivell de flota, no, no han tingut ensurts importants.
Encara una última qüestió. Quan s'obre una altra vegada el període de pesca de la gamba i quan es tornaran a posar la feina? A la feina, bueno, al mar, entenent que de treballar no deixen, sí, de treballar, eh?
Bueno, si no passa res, aquest proper dia 3 de març, pues ja estarem tots a punt, pues, per anar a pescar.
Senyor Albalat, i encara deixi'm fer-li una proposta que cada vegada que l'entrevistem en aquest programa li dic, i a veure si aquest any ho podem fer, no ho hem fet fins ara per cosa nostra, ens agradaria un dia embarcar-nos amb vostès i fer un reportatge sonor sobre el procés que fa un vaixell de pesca quan surt a feinejar de matinada.
Seria molt bé. Jo mantinc la meva promesa de facilitar-vos el que podeu fer aquesta tasca tant punt pugueu vosaltres.
Doncs, senyor Toni Albalat, de la Confraria de Pescadors de Palamós, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia i sort. Passen 2 minuts de 3:15 del matí.
Primer oficial, el deixo a càrrec del pont. Me'n vaig a la meva cabina a escoltar el Ningú no és perfecte, un programa de cinema i sèries amb la mirada posada al gènere fantàstic i als còmics. Ressenyes de pel·lícules, sèries, monogràfics especials, entrevistes, espai sobre Star Wars i Star Trek, còmics i anàlisis de productes de gènere amb els millors col·laboradors. Escolta el Ningú no és perfecte amb l'Ignasi Arbat, el dijous a les 23 hores a Ràdio Capital.
Què seria del cinema si no fos per aquestes bandes sonores, eh? 8:48. Alba Lejide, bon dia.
Bon dia.
Repassem, com sempre, l'actualitat d'àmbit més general fent un cop d'ull ràpid i sintètic a les notícies de fora de casa nostra. Per explicar-vos, per exemple, que Ciudadanos demana al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que no cedeixi més davant d'una taula que no és de diàleg, sinó de xantatge. La líder del Partit Taronja, Lorena Roldán, insta el govern a assumir que el president Quim Torra no pot continuar ni un dia més al capdavant de la Generalitat.
Insistir al senyor Sánchez que deixi de legitimar el senyor Torra com a interlocutor vàlid, precisament perquè està condemnat i està inhabilitat per la justícia, perquè és una persona que no vol diàleg, que l'únic que vol parlar és de com i quan separar a Catalunya de la resta d'Espanya. Per tant, el senyor Sánchez que no cedeixi més davant d'aquesta taula, que no és de diàleg, que ningú es confongui, que és una taula de xantatge on els separatistes, doncs, tornaran a demanar més privilegis per ells mateixos, però no beneficis per tota la ciutadania.
Ho ha assegurat preguntada per la insistència de Torra pel mediador internacional en una entrevista al Punt Avui i per la reivindicació de la taula de diàleg que fa el conseller Alfred Bosch en una entrevista a la CN.
8:49 i Trens Dignes reclama més connexió amb l'alta velocitat, més freqüències i dissoldre la taula de mobilitat a Abrenca. La plataforma talla les vies de l'estació ferroviària de l'Aldea i atura un talgo durant 5 minuts.
La plataforma ha demanat que es dissolgui la taula de mobilitat de les Terres de l'Ebre perquè consideren que és ineficient i inoperant. El col·lectiu ha protestat aquest diumenge a l'estació ferroviària de l'Aldea i n'ha tallat la via. Més de 150 persones han participat en l'acció en què s'ha aturat un talgo durant 5 minuts. En la mobilització també hi ha participat el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, i representants de JunsPerCat, Esquerra, dels Comuns i de Ciutadans, així com alcaldes del territori. Gavín ha lamentat que la resposta del govern és molt limitada i ha criticat que el govern espanyol no tingui sensibilitat amb els territoris.
I la Xina blinda el seu president de les crítiques per la gestió del coronavirus. Xi Jinping coneixia la propagació de l'ebrot 15 dies abans de donar l'alerta pública.
En un moment en què s'ha qüestionat l'absència del president xinès durant les setmanes en què el país s'ha sumit en una gran quarantena i les xifres de víctimes han crescut exponencialment, la premsa oficial ha fet públic que Xi Jinping ja va ordenar un pla de contingència per controlar el brot de coronavirus a principis de febrer. Pequín coneixia la gravetat de la situació almenys 15 dies abans de declarar l'alerta pel brot de coronavirus. En el discurs, Xi assegurava que el 7 de gener, en una reunió del Politburó, màxim òrgan del Partit Comunista, va donar instruccions per impedir i controlar el brot. Això significa que dues setmanes abans que es confirmés que hi havia transmissió de persona a persona i s'informés la població de l'epidèmia, els quadres del partit ja eren conscients del perill i el president va instar a adoptar mesures, però sense resultats aparents.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, mans d'aquí estem tots plegats. 8:52. I a aquesta hora del matí... tanquem el bloc informatiu del Supermatí i obrim la finestra que dediquem cada dia a l'opinió. Avui, de la mà del periodista i director de la revista Proscenium, dedicada a les arts escèniques, Dani Chicano, a tenor dels resultats que va presentar l'Ajuntament de Palafrugell, resultats d'ús d'utilització del seu teatre municipal.
Fa uns dies, l'Ajuntament de Palafrugell, a través del seu regidor de Cultura, que casualment és l'alcalde, presentava a Cofoi el balanç d'utilització del Teatre Municipal de l'any 2019. Poc més de 49.000 usuaris, ovació, serpentines, garlandes, que sonin les trompetes de la cultura. Entrem, però, al detall. 322 projeccions de cinema amb 23.349 espectadors, gairebé un 50% i, per suposat, la part més gran de la galdosa xifra. De teatre professional podem parlar de, atenció, redoble de timbals, dues funcions de temporada alta, dues obres de teatre professional per adults en tot un any que sumen 800 espectadors. Aquests sí, espectadors, i no usuaris, com es detalla en la informació presentada. També hi tenim teatre familiar de la xarxa, igual de professional que l'altre, del que en van gaudir 1.890 espectadors. I podem afegir sessions escolars amb 2.360 alumnes. Posem, doncs, que, a ser generosos, dels 49.000, uns 5.000 són espectadors de teatre professional per adults i familiars. A ser molt generosos. Teatre amateur, jazz, algun concert, orquestes Costa Brava i Meravella, actes d'entitats, mítings i debats completen els aproximadament 21.000 usuaris restants. Per inflar la xifra que no quedi, oi? És a dir, tenim un teatre com Ilfo, d'una població que no és precisament petita, gairebé 23.000 habitants, que fa les funcions del que seria una sala polivalent d'una població d'uns 5.000 habitants o menys. Això indica manca de criteri, manca de pla estratègic, manca de línies d'actuació en l'àmbit de la cultura, manca d'interès per les arts escèniques, manca d'idees, manca de sentit comú i, possiblement, manca de pressupost. Les comparacions resulten odioses, però la faré, perquè clama al cel. Bescanó, 4.941 habitants, i un teatre que fa de teatre, amb programació estable de teatre professional, que també fa concerts, teatre amateur i actes diversos. Uns 7.800 espectadors en la programació estable del 2019, sense comptar res més, ni orquestes meravelles, ni cinema, no en fan de cinema, Bescanó, per això ja hi ha els cinemes. El seu gruix d'espectadors és el de teatre. Tenen una associació d'amics al teatre, aliances amb restaurants locals per oferir descomptes, i són un equipament de referència al gironès i a gran part de la selva. De gener a maig de 2020 han programat 13 espectacles, dels quals dos de teatre amateur, i d'alguns ja n'han venut gairebé totes les entrades. És a dir, el que programaria Palafrugell en 5 anys, vaja. Però ei, no patiu, Palafrugell, que dissabte passat hi vam tenir en Justo Molinero a casa. Quin riure! Teatre del Bo! No ens queixarem, oi? Sort que encara ens queda la biblioteca.
Gràcies, Dani Chicano. Vaja, ja posats a fer comparacions, jo tampoc compararia en Justo Molinero. No cal establir tampoc vares de mesurar, de doble ras.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I d'aquí a 5 minuts seran les 9 del matí i d'aquí a 5 minuts tancarem el supermatí d'avui. Com sempre, al supermatí el tanquem fent un cop d'ull a tota l'actualitat de la comarca de manera resumida en el que nosaltres anomenem aquesta revisió, aquest de dalt a baix, de nord a sud, d'est a oest, en definitiva, en el que nosaltres anomenem aquest mapa informatiu de la comarca.
El Consell Comarcal del Baix Empordà impulsa un manifest per la millora de l'ocupació laboral i espera que els municipis s'hi adhereixin. El document demana revertir la precarietat laboral, baixar les encara elevades taxes d'atur i també pujar els salaris per garantir uns ingressos suficients, diuen, que permetin a la ciutadania tenir una vida digna i que contribueixi a crear una societat més equilibrada, inclusiva i participativa.
A la Bisbal, David Monrós demana no sospitar de determinats col·lectius pel seu lloc d'origen davant l'onada de robatoris. El regidor en Seguretat Ciutadana ha parlat en una entrevista al Supermatí de l'onada de furts i violència que està patint la Bisbal i els pobles del voltant. Ara per ara tot apunta que es tractaria de dues bandes organitzades i especialitzades en robatoris que estarien actuant a la Bisbal i als pobles veïns. La investigació policial, però, continua en marxa per trobar-los.
A Sant Feliu de Guíxols, l'Ajuntament licitarà el nou contracte de neteja viària i recollida d'escombraries per 5,1 milions d'euros anuals. El contracte és de 5 anys i sense possibilitat de pròrroga. Amb aquest nou contracte, que esperen que pugui ser adjudicat al setembre, es vol donar un impuls al reciclatge i augmentar la neteja.
A Sant Feliu de Guíxols, Inspecció de Treball sanciona l'hotel Hipòcrates després que el gener tanqués i deixés els treballadors a l'estacada sense poder accedir al subsidi d'atur. La sanció pot pressionar a la justícia, obliga l'empresa a acomiadar i pagar les indemnitzacions pertinents.
Els municipis del Baix Empordà han ingressat quasi 13 milions d'euros entre el 2012 i el 2018 per la taxa turística implementada per la Generalitat. El municipi que més va ingressar per aquesta càrrega impositiva va ser Castellplatja d'Aro, que va recaptar prop de 3 milions d'euros. Els altres dos municipis que més van percebre són Torrella de Montgrí i l'Estartit, amb 2,6 milions, i Calonge i Sant Antoni amb 1,6 milions.
A Santa Cristina d'Aro, el Carnestoltes, el rei de les dues cues i Rosa Cuintretrà van encetar dissabte el Carnaval de l'Amistat 2020. La presentació del rei i la reina Carnestoltes, que enguany assumeixen la colla Les Castanyes Voladores, guarnida de Pink Panther, es va complementar amb el tradicional sopar de germanor que reunia els integrants de les set colles carnavalesques locals, les actuacions de les diverses colles i el gran ball amb el conjunt Tutu Queque.
I us hem explicat també sobre el Carnaval de Pals, que va inaugurar oficialment la temporada de rues a tota la comarca, i hem parlat també amb el patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós, Antoni Albalat, arran d'aquesta veda de pesca que hi ha oberta, de pesca de la gamba, i que es reprendrà a partir del 3 de març, com ens explicava ell mateix. Tot això ho hem fet en un supermatí que tancarem, com sempre, fent un repàs a la previsió meteorològica, Albert Aparicio.
Algunes boirines i núvols baixos aquest matí al Baix Empordà, amb vent de garbí a la costa, que tendiran a calmar-se i girar a tramuntana passat migdia. El cel romandrà variable, amb més clarianes cap al migdia i temperatures que es mouran entre els 7 graus de mínima i fins als 17 de màxima. Demà, jornada amb forces intervals de núvols i descens de la temperatura.
Doncs aquesta que serà la setmana del Rahola. Fem un repàs a l'equip que fa possible aquest programa: Gerard Tascatx, Martí Seguer, Josep Lluís Vidal, Marc Clapés, Manel Magrinyà, Eugeni Agüell, Pedro Ruiz, Alba Lejide, Maria Monteis, Albert Aparicio, Ainhoa Benages, Marc Vilà, Uri Darnés i Sandrine Busenet. I Dani Cortés, que coordina la redacció de Ràdio Capital. Gràcies per la vostra confiança. Tornarem, com sempre, demà a les 8 del matí. Adéu-siau, que tingueu bon dilluns.